Bon dia, bon divendres 5 de setembre, darrer dia del Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca. Als micròfons us parla Marc Paredes i a les vies tècniques Marc Pujol. Ara ho dèiem, és el darrer dia del magazín d'estiu aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Després de 8 setmanes, diem adéu a aquest programa fins l'any vinent i a partir de dilluns arrenca la nova temporada ja del Penedès en xarxa de la mà de la Sílvia Delgado. Tot i ser l'últim dia, venim carregats de seccions, com no pot ser de cap altra manera, i d'aquí uns instants posarem la vista al cel amb la previsió meteorològica. Tot seguit donarem un cop d'ull a les portades dels diaris per veure què és notícia avui, divendres 5 de setembre, ara que ja comença la rutina també política, i tindrem la visita de la nostra companya, la Clàudia Domènech, que com cada setmana ens acostarà l'actualitat i l'agenda del cap de setmana. A 9:45, la primera cita amb l'actualitat, una petita aturada per a la publicitat, i a partir d'aquí tindrem a l'Enric Vidal, i és que l'entrevistarem, ja que dijous que ve, atenció, se celebrarà una processó extraordinària a motiu del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. L'Enric ens donarà tots els detalls. A les 10 connectarem amb els serveis informatius de Catalunya Informació i a les 10:06 aproximadament l'Adrià Fernández ens portarà aquestes recomanacions esportives d'alimentació saludable ara que comença el nou curs i molts doncs, tenim nous propòsits. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, amb els serveis informatius d'aquesta casa, i poca estona després tindrem el Gerard Ferret i el Martí Esteve amb la seva gran secció cinematogràfica on agafen una pel·lícula i la desmenteixen a través d'aquests mites científics que se n'amaguen. I a partir de les 11 arriba el moment més esperat de la setmana. Obrirem les línies telefòniques perquè pugueu conversar amb nosaltres i obtindreu una butlleta, i és que regalem, atenció, la darrera caixa de préssecs de la temporada a gentilesa de Torrents Vinyes Fruits, soci de l'ADB Fruita Dolça. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat, i marxarem d'excursió, com cada setmana, amb el Joan Rovira. I amb tot això i molt més, arrenquem aquest Penedès Gama Extra, darrer dia de programa avui divendres 5 de setembre del 2025.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca, amb Marc Paredes.
És el moment de fer un repàs a la meteo, avui divendres, que ha arrencat amb certa nuvolositat a molts punts de Catalunya i fins i tot no es descarta que al llarg de les immediates hores s'escapi algun plogim escadusser cap al Camp de Tarragona, extrem sud de les Terres de l'Ebre, poca cosa, i fins i tot amb la presència d'humitat elevada, i això també provoca que hi hagi algunes boirines en algunes fondalades i en algunes planes també de l'interior del país. En canvi, més cap al Pirineu, ara mateix tenim un cel molt més assolellat, també algunes ullades de sol cap a les comarques del Pla de Lleida, altiplà central i punts de Girona, i de cara a la tarda totes aquestes nuvolades aniran desapareixent, els núvols es trencaran, tindrem moltes més estones de sol, però atenció, perquè les temperatures avui baixaran. De fet, no serà una jornada càlida, en molts casos els termòmetres quedaran per sota d'aquests 30 graus. Avui les mínimes també han baixat, tot i que no hem tingut aquesta fresca tan accentuada com la dels darrers dies, i de cara al cap de setmana es presenta molt tranquil, concretament demà, amb el domini total o majoritari del sol a pràcticament tot el país. Amb això també les temperatures pujaran i tindrem doncs un ambient molt més agradable, però amb temperatures i termòmetres a ratlla. I de cara a diumenge, els núvols tornaran a ser protagonistes, en especial cap a la façana costanera, més sol cap a l'interior i, de moment, amb poca pluja. I com sempre, fem un repàs, fem una volta per aquí a la vegueria Penedès, ara que tenim 21 graus a Vilanova i la Geltrú, 21 també a la capital del Baix Penedès, el Vendrell, 17 a Igualada i 19 a Vilafranca.
Penedès Gama Extra.
Obrim el quiosc digital fent un repàs a les principals portades dels diaris catalans. Comencem amb l'Ara, que titula "Acord per desplegar tropes a Ucraïna si hi ha un alto al foc". La foto de portada dedicada a la mort de Giorgio Armani, símbol de l'elegància italiana. I a baix també es destaca: Puente admet que Rodalies és la xarxa que ha rebut un tracte pitjor. Giró deixa Junts per discrepàncies amb Puigdemont i també augmenta l'oferta de lloguer d'habitacions a Barcelona. Saltem al periòdico amb la seva edició catalana, que obre portada dient que Catalunya tindrà el 2028 nova xarxa d'abusos interurbans. També la foto dedicada a la mort d'Armani, rei de l'elegància italiana, el dissenyador, capital de la moda de Milà, mor als 91 anys i deixa darrere un imperi que ha marcat el luxe mundial. García Ortiz ignora les pressions i obrirà avui l'any judicial. Barcelona és la connexió més afectada per la retallada de rutes de Ryanair i gestionar l'1% dels boscos a Espanya costaria, atenció, 1.000 milions a l'any. Anem cap al punt avui, i és que les fortificacions del Mediterrani, camí de la UNESCO. Tortosa lidera una candidatura transnacional entre ciutats que tenen patrimoni defensiu d'entre els segles XVI i XIX perquè sigui declarat patrimoni mundial i també itinerari cultural europeu. També es destaca la retirada de Giró i, en aquest cas, l'esportiu, la decisió esportiva del punt avui dedica la portada, la foto, a Marc Márquez. Aquí toca arriscar més, titula entre cometes. I acabem, com sempre, amb La Vanguardia, també amb la seva edició catalana, que titula que el govern central admet que Rodalies és la xarxa més deteriorada i maltractada. El ministre de Transports, Òscar Puente, adverteix que les incidències en els trens duraran encara 2 anys. L'executiu retreu a Feijóo descortesia amb el rei per no anar a l'acte de l'any judicial. La foto de portada novament dedicada Armani, un mite de la moda moderna, i Europa i els Estats Units avancen per imposar més sancions a Rússia, sobretot pel que fa a l'energia. Els divendres no serien tan divendres sense la visita de la Clàudia Domènech, que cada setmana ens acosta a l'agenda cultural del cap de setmana. Clàudia, bon dia.
Bon dia, Marc. Per desgràcia, la festa major ja s'ha acabat.
Això t'anava a dir. Venim d'uns dies molt intensos, però a Vilafranca i a la comarca l'activitat tampoc no s'atura, perquè
no.
Tenim moltes cosetes.
I tant que sí. La veritat és que, a l'haver acabat la festa major, sí que això ja comença a indicar el final de l'estiu, però encara ens queda un últim cap de setmana ple d'activitats per acomiadar les vacances d'estiu. Així que no m'allargo més i comencem.
Un petonet a la platja, et vaig tenir tan a prop meu. No sé què em passa, ja saps que plorar.
Aquest cap de setmana, després de la festa i el soroll de la passada festa major, Vilafranca ens convida a gaudir d'activitats més tranquil·les. Una de les propostes és l'exposició En peus de fang, de l'artista Maria José Torres, guanyadora del FIRART 2024. Al Fòrum Verger Balaguer podreu endinsar-vos en el seu univers creatiu, on l'argila es transforma en petites col·leccions carregades de significat. L'exposició està oberta de dijous a dissabte, de 7:15 a 9:15 del vespre, i diumenges i festius també al matí, de 11:15 a 2:15.
A l'aeroport del Prat, jo estava sol i un guiri va dir-me everything is gonna be...
I si preferiu aire lliure i vistes espectaculars, us proposo les visites de posta de sol al Campanar de Vilafranca aquest dissabte, 7:45 del vespre. Pujareu per les escales de Cargol d'aquest emblemàtic espai del segle XIII, coneixereu les seves històries i anècdotes, descobrireu l'antic rellotge d'engranatges i al capdamunt podreu gaudir d'una panoràmica única del Penedès mentre degusteu una copa de vi o cava. El punt de trobada és davant la portada del Campanar, a 10 minuts abans de començar, i les reserves es poden fer a la web del viapenedès.com. Com sempre, repassem també les activitats que ens ofereix la comarca. Aquest cap de setmana el Penedès es posa més vinícola i cultural que mai. Els cellers obren les seves portes amb esmorzars de verema i tastos, però també ens ofereix un gran ventall de visites culturals per descobrir la història de diversos indrets de la comarca. Comencem amb una cita amb l'art i arquitectura romànica. Dissabte, a les 11 i les 12 del matí, podeu visitar el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, a l'actual església parroquial del poble de Sant Sebastià. Aquesta visita guiada us permetrà recórrer el claustre i la base de la torre mentre descobriu l'evolució del monestir al llarg dels segles i els personatges que hi van deixar la seva empremta. Si teniu ganes de descobrir aquest indret, només heu d'enviar un correu a arqueobitis.activitats@gmail.com.
Encara que haguem marxat, seguim tots junts. Per la gent de l'andana.
Per continuar amb la història i les panoràmiques impressionants, a les 11 del matí també podeu fer una visita guiada al Castell de Subirats, un dels miradors més espectaculars sobre el Penedès i les muntanyes de Montserrat. Amb un guia historiador coneixereu la història del castell des de la conquesta del territori pels comtes de Barcelona fins a les llegendes de bruixeria i les fortificacions de frontera. La visita inclou una ruta per la torre de 19 metres, l'església romànica de Sant Pere del Castell i un recorregut pel poble medieval de Torre-ramona. Les reserves les poden fer a subirats.cat.
I va caient la nit i la gent es desfassa. No fan enlloc.
Si voleu gaudir d'una experiència més tranquil·la i per lliure, no us perdeu les portes obertes a la Torre de Moja, dissabte de 7 de la tarda a 9 del vespre. Aquesta torre, catalogada com a bé cultural d'interès nacional, permet conèixer la història del poble de Moja i les seves connexions amb el castell d'Olèrdola. La visita dura uns 30 minuts i és una altra forma fantàstica de gaudir de la posta de sol del Penedès.
Encara que haguem marxat, seguim tots junts.
I per als que voleu combinar història amb gastronomia i tradició vinícola, el celler Dual Massana ofereix aquest dissabte una esmorzar de verema per tota la família. L'activitat comença a les 9 del matí amb una visita a les vinyes amb la Dual Massana, propietària del celler, on tastareu raïm i coneixereu les característiques de cada varietat i com la filosofia ecològica i biodinàmica del celler afecta el producte final. Tot seguit, degustació de vins i caves de la finca i, per acabar, un esmorzar entre vinyes amb productes de proximitat i temporada. Les reserves es poden fer directament al web de dualmassana.com.
Ara que estem sentats...
Passem a les activitats que ens esperen el diumenge. Per una banda, en tenim un bon grapat de culturals, però per una altra també moltes de relacionades amb la vinya. Comencem per les activitats vitivinícoles. Per als amants de la vinya, us recomano la passejada en època de verema a Subirats, a les 10 del matí del diumenge. Durant aquesta ruta guiada descobriràs les vinyes i paisatges agrícoles, així com les varietats de raïm, les feines del camp i els secrets de les masies del municipi. L'activitat inclou una degustació de vi o escumós al final de la caminada, al celler Rosell Mir o al celler Julià Bernet, segons la data de participació. Per reservar, només cal que visiteu la web de subirats.cat.
La meva estrella,
També podeu participar a la visita Tastant el passat, gaudint del present, a Mas Comtal, amb sessions a les 10 i les 11 del matí. Aquesta activitat combina una passejada guiada per les vinyes amb un tast comentat de 3 vins del celler, tot explicant històries i curiositats del Penedès i de la viticultura ecològica de la família Milà. L'experiència inclou una copa d'escumós de benvinguda, tast de vins amb productes de quilòmetre zero i temps lliure per gaudir de l'entorn. Recordeu fer les reserves a mascomtal.com. Si teniu ganes de tornar enrere en el temps, us proposo el Trepitast, el celler Can Lleó de Vilanoveta. Una gran oportunitat per veure com era la verema en el passat. Diumenge, de 10 a 2 del matí, l'activitat comença amb la collita i el trepitjat de raïm a peu de vinya. Tot seguit, hi haurà un esmorzar de pagès amb productes de proximitat i l'activitat finalitzarà amb una visita al celler i un tast comparatiu de vins, incloent degustació de most per als més petits. Correu perquè les places són limitades. Si voleu fer reserva, cal que aneu a la web de canlleó.com o envieu un correu a enoturisme@canlleó.com.
Tanquem el gel i fem un mar, com dos exagerats, com dos somiadors...
Ara repassem les activitats culturals. Com bé sabeu, el Penedès és una terra plena d'història i si voleu viure mil·lennis en una sola visita, no us podeu perdre Olèrdola, 4.000 anys d'història, d'11 del matí a 1:15 al conjunt monumental d'Olèrdola. Aquesta visita guiada us portarà a recórrer les restes de la prehistòria, l'època ibèrica, romana i medieval, revelant com aquest enclavament estratègic ha estat habitat al llarg dels segles i com cada generació hi ha deixat la seva empremta. Per assistir, només cal que agafeu l'entrada a través del web macolèrdola.cat. La llum que em torna a casa... Us proposo descobrir un altre indret emblemàtic del Penedès amb la visita teatralitzada Castellet Encantat, al municipi de Castellet i la Gornal, d'11 a 12 del matí. La Carmeta, veïna xerrameca i ben eixerida del poble, us guiarà xinutxano pel llogaret explicant històries dels anys 60, la vida quotidiana als veïns, la feina a la pedrera i els secrets del castell, amb anècdotes sorprenents com l'anell de Moebius. Les reserves es poden fer a turismecastelletilagornal.cat. Festes de juliol. Tu fas que sembli fàcil viure sense fre i quan perdem l'alè, tornar-ho a fer, que m'has fet ric sense haver de tenir res en un món que va al revés. Tu tens diamants als ulls, el mapa dels meus astres. Si mai estic perdut, la llum que em torna a casa, el vent que em dóna impuls. Finalment, podreu descobrir un altre nucli històric de la comarca, el de Torrelavit. A partir de les 12 del migdia, descobriu el poble a través d'un petit itinerari pel carrer Major fins a l'església de Sant Marçal. Durant la ruta s'explicaran històries locals i curiositats del municipi, una oportunitat perfecta per entendre la vida i el passat d'aquest poble del Penedès.
Molt lluny de casa, noves criatures, ni seny ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na.
I també, com cada cap de setmana, repassem les festes majors dels pobles de la comarca. Per tancar la temporada, tenim les fires i festes de Sant Sadurní d'Anoia.
Lluerna és algú misteriós, no me'n puc creure, soc supersticiós, un objecte volador.
Comencem divendres a les 6 de la tarda al Casal d'Entitats amb una activitat molt especial, la xerrada Com canvien els cicles naturals amb el canvi climàtic, dins del projecte Feno Rural, una experiència de ciència ciutadana on podreu aprendre a utilitzar l'app i Naturalist i fer les primeres observacions sobre flora i fauna del Penedès. Una manera divertida de connectar amb la natura mentre descobriu com els ritmes naturals s'adapten al canvi climàtic.
Música.
partir de les 7 de la tarda, la Mina es trasllada al bar La Perla, que celebra els seus 60 anys amb música, alegria i brindis. I si voleu començar la nit amb una bona dosis de cultura, a les 8 del vespre no us perdeu la inauguració de les exposicions de fires i festes a la Capella de l'Índex. A continuació, a les 10 de la nit, comença la primera nit musical amb el grup de l'AI, el tribut a Mecano i DJ Eclèctico per fer-vos moure els peus. Dissabte la festa comença més tranquil·la. A 2:15 els més petits podran deixar volar la imaginació al taller de bombolles a la plaça de l'Ajuntament. Ja a la tarda, 6:45, les notes de la cobla marinada ompliran la plaça amb un elegant ball de sardanes. I a les 8 del vespre, tota la vila s'aplega per escoltar el pregó de fires a càrrec de Rosa Llopart-Sogues, que anuncia l'inici oficial de la festa amb actuacions de cultura popular.
Cremo de desig, cremo de desig. Estava per a gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc.
Tot seguit, en caure la nit, prepareu-vos per al Carnaval d'estiu, que arrenca 9:45 a l'Era d'en Guineu. Aquest recorrerà els carrers amb ritme, colors i bon humor gràcies al grup Timbalers Tabalots. La nit continua ben entrada a la mitjanit i fins les 5 de la matinada amb concerts plens d'energia al Cabatast, amb versions Amics de Manel, Pinxadiscos Pecadores i DJ Ana Coreana.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de risses entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prep de mil històries al septembre...
Passem al diumenge, que començarà amb un vermut de fires a les 12 del migdia amb el grup Trifàsic a la plaça de l'Ajuntament. Ja a la tarda, concretament a les 5, els més petits podran deixar anar la seva creativitat amb el taller de terrisseria, una activitat que contribueix a la recerca de l'ELO. A continuació, a les 6 de la tarda, el carrer es transforma en un dolç recorregut amb el Corredolç, on els participants podran tastar delícies pels carrers del poble. A les 7, nova ballada de sardanes, i a 8:15 arrenca la Holy Party Festival a la plaça del Montseny, una festa colorida que no us podeu perdre. Quan arriba la nit, a 11:15, el cel s'il·luminarà amb el castell de focs al parc Lluís Companys, seguit de l'escampada filoxeretes, amb els seus atacs espectaculars pels carrers de Sant Sadurní. I per acabar, des de 1:00 fins a 7:15 del matí, podreu gaudir de l'empalmada al Cabatast, en grups com La Nit de Canet, DJ Capde i Natura, que faran que la festa sigui interminable. I així arribem al final d'aquesta última agenda cultural de l'estiu. Han estat mesos plens d'activitats, música, cultura i tradicions arreu del Penedès. Gràcies per seguir-nos cada setmana per descobrir racons històrics, cellers i experiències úniques. Fins aviat i que mai faltin les ganes de sortir i descobrir la comarca.
Moltes gràcies, Clàudia, no només per aquesta agenda cultural, sinó per totes les setmanes que has vingut aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Ens has posat al dia i ens has actualitzat a tota l'activitat que tenim al Penedès, que és molta. I renovem contracte cap a l'estiu que ve?
I tant que sí!
Molt bé, Clàudia, gràcies per tot, que vagi bé.
Moltes gràcies.
I allà s'amagava alguna cosa, i allà s'amagava una sorpresa i no ho deia.
Vila, 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 sí, vila, 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 vila,
les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 2:15 del matí. La unitat de diàlisi de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha reprès la seva activitat habitual aquesta setmana, tal com estava previst, després del tancament temporal del centre a causa de les inundacions causades per la Dana el passat 12 de juliol. La cap d'unitat, Itziar Navarro, explica la importància de la diàlisi i que aquesta es faci amb la màxima seguretat. Els pacients de la unitat de diàlisi anaven 3 dies per setmana al nou edifici de l'Hospital Comarcal, inaugurat fa un any, fins que al mes de juliol la irrupció de la Dana a Vilafranca va fer que una cinquantena de pacients s'haguessin de traslladar a l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova, un centre que la majoria ja coneixien. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos, a través del seu Pla Educatiu d'Entorn, posarà en marxa aquest curs un nou projecte de mentoria social. Aquest està destinat a persones tutelades o extutelades del municipi. És per això que des del consistori es busquen mentors amb l'objectiu d'acompanyar aquests joves en el seu procés de transició cap a la vida adulta. Segons la tècnica del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament, Marta Torrents, la idea és iniciar la mentoria amb 5 parelles de mentorats i mentors. El projecte busca millorar les oportunitats formatives i laborals dels joves, reforçar les seves habilitats personals i socials i afavorir la comunicació en català i castellà mitjançant l'accés a recursos educatius i comunitaris. El concurs de Castells 2026 modificarà lleugerament la puntuació de totes les construccions, però mantindrà pràcticament igual l'ordre dels castells a taula. La correcció pretén guanyar una major coherència entre els castells carregats i descarregats. Aquest és un dels grans canvis que experimentarà la propera edició del concurs i que ja reflexa la nova taula de puntuacions que ha entrat en vigor aquesta setmana. El treball ha conclòs, entre altres aspectes, afegir el pilar de 7 sense folre a la taula i puntuar el 3 de 7 amb agulla per damunt del 4 de 7 amb agulla. Altres canvis són que a la propera edició només es computaran 2 castells carregats, com a màxim, una mesura que també recollirà el nou rànquing Estrella. A més, el percentatge entre castells carregats i descarregats serà més àmplia. Els darrers anys ja s'aplicava una penalització diferent entre carregar castells normals i carregar castells amb agulla i per sota. La nova taula accentua una mica més aquesta diferència. La majoria de colles i persones encastades s'han manifestat en contra de reduir la competició a 4 rondes perquè consideren que la 5ª ronda no és la que fa allargar en excés la durada del concurs i a favor que una colla pugui fer un tercer intent d'un castell que els 2 anteriors hagin estat desmuntats. Descobreixen una sepultura amb un individu al jaciment neolític de les Guixeres, a Sant Martí. Les recents excavacions al jaciment de Sant Martí Sarroca han permès descobrir les restes d'un individu que hauria habitat la comarca fa uns 7.000 anys, durant el Neolític. El sector on s'ha trobat l'individu va començar a excavar-se l'any passat, ja que els treballs es fan durant l'estiu, però ha sigut aquest agost quan s'ha fet la troballa. Les restes humanes s'han descobert en el marc de la 10ª campanya d'excavacions del jaciment de les Guixeres. Aquest és un dels assentaments neolítics excavats més antics del Mediterrani Occidental. De l'esquelet, en el moment actual de l'excavació, es pot observar principalment el crani i les dents. També una part del braç dret, la pelvis o les cames, en posició doblegada. Junt a l'inhumat també s'han trobat elements fúnebres. Des de l'equip d'excavacions es té pensat extreure el cos os a os i al màxim documentat possible per després analitzar-lo a un laboratori. Sobre el terreny hi estan treballant un equip d'arqueòlegs i estudiants de la UB, fruit d'un conveni entre la Universitat i l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament la tasca de tot l'equip. A punt d'acabar les excavacions aquest estiu, també des de l'Ajuntament i tot l'equip d'arqueòlegs es vol continuar aprofundint l'any que ve en aquesta nova troballa i als voltants del jaciment.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
darrera entrevista del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca. La dedicarem a parlar sobre el 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. I és que, atenció, la setmana vinent, concretament el dijous 11 de setembre, se celebrarà una processó pels carrers i places de la vila, amb els balls de Vilafranca, però també amb altres elements de fora. Per això tenim aquí el nostre company Enric Vidal, que també és membre de la comissió del 325è aniversari, perquè ens doni els detalls de com serà aquest acte i també com es tancarà aquest any Sant Fèlix el proper 25 d'octubre amb la cantata de la Festa Major de Vilafranca. Bon dia, Enric.
Què tal, Marc? Bon dia.
El dia 11 de setembre, aquesta és la gran data. Molta gent es preguntarà per què l'11 de setembre. Doncs, per què s'ha escollit aquesta data?
S'ha escollit aquesta data perquè fa 325 anys que van arribar les relíquies de Sant Fèlix. És el dia. És a dir, portem tot l'any dient que és el 325è aniversari, però l'11 de setembre és el 325è aniversari just. És a dir, un 11 de setembre de l'any 1700 van arribar a Vilafranca les relíquies de Sant Fèlix i, per tant, s'ha considerat que era adient que fos el dia de celebració màxima. Podríem haver-ho fet un dia qualsevol de l'any, sí que és veritat, però el dia 11 de setembre té una connotació simbòlica més important que no pas doncs, qualsevol dia que s'hagués pogut escollir. Evidentment, avui en dia coincideix amb la Diada Nacional de Catalunya, això no es pot evitar, però sí que és veritat que ja hem rebut doncs, el feedback per part d'entitats i de partits polítics i tot, que a Vilafranca doncs, aquest dia és important com a Sant Fèlix, i doncs, evidentment a Vilafranca tampoc per la Diada tampoc no hi ha una gran activitat el dia 11 de setembre, i per tant doncs, no hi ha hagut un gran problema a l'hora de programar aquesta processó, aquesta placa, aquesta obertura de les relíquies que ara comentarem.
Ara en parlarem de tot això perquè no només hi ha aquesta processó, sinó que hi ha diversos actes que es concentraran bàsicament en horari de tarda, no?
La processó és el principal, podríem dir, perquè evidentment no hi ha hagut en tot l'any ni hi haurà un acte amb tanta envergadura, amb tanta concentració de públic, amb tanta moguda al cap i a la fi, però anirà acompanyat d'una sèrie d'actes que no són menys importants. Per exemple, a les 5 de la tarda, a partir de les 5 de la tarda i fins que s'acabi la processó, s'exposaran les relíquies de Sant Fèlix. Això és molt excepcional, que en el darrer any hem vist com s'han obert 3 vegades, el 26 d'octubre del 2024, per aquests 325 anys de la concessió, el 30 d'agost com és rutinari, i també l'11 de setembre, és a dir, que no deixa de ser excepcional que les relíquies es mostrin en públic fora de Festa Major. Per tant, dia 11 de setembre, aprofitant aquest 325 aniversari just, doncs s'han d'obrir al públic i tothom qui vulgui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 o 11 de la nit les podrà visitar, podrà anar-les a visitar, fer fotografia, fer el que es vulgui. I també, a partir de les 4 o 5 de la tarda, també, simultàniament, ja a la zona del carrer Santa Clara, carrer de Pines, doncs s'exposaran els elements del seguici de Vilafranca del Penedès i també els elements convidats en aquesta processó extraordinària, que és el punt central d'aquest 11 de setembre, en aquesta processó, que l'expliquem de manera breu, és una processó, perquè ens fem la idea, un dia 30 d'agost a la tarda, el que passa és que té un concepte diferent. Per què? Perquè participen tots els valls de Vilafranca, excepte el Vall de Pastorets, que es troba a Vila amb una sortida que ja tenia programada. Ens hem d'imaginar tot el seguici, ens hem d'imaginar Sant Fèlix, ens hem d'imaginar la banda de Vilafranca, ens hem d'imaginar Prohoms, és a dir, ens hem d'imaginar tot el que comporta una processó del dia 30, però a aquest seguici de Vilafranca se li sumen balls convidats d'arreu de Catalunya de les festes patrimonials d'interès nacional, és a dir, la màxima categoria de distinció que tenim a Catalunya pel que fa a festes populars. Els balls escollits per l'Ajuntament de Vilafranca, que és qui s'ha organitzat d'aquesta processó, i la Comissió de la Parròquia s'han organitzat més aviat de la resta d'activitats. La processó comptarà amb el seguici de Vilafranca, i de balls de fora tenim la Mulassa de Reus, el Ball de Bastons de l'Arbós, Gegants Vells de Sant Roc, i també el Nan Cucut i els Cagrossos Vells d'aquesta plaça de Nova de Barcelona, Ball de Cercolets i Ball de Pastorets de Sitges, Nanos Vells de Tarragona, Gegantolla de la Faves i Gegantona de Valls i tota la família de Roba Faves de Mataró amb els quatre gegants i també amb els nans. Per tant, és una processó amb molts convidats, tant de Vilafranca, que també participen com a convidats, com també de fora de Vilafranca, i evidentment qui tanca la processó és la imatge de Sant Fèlix, que al cap i a la fi no deixa de ser, podríem dir, el seu aniversari, o és la figura més important ja per Festa Major, però que aquest dia 11 de setembre pren encara més una rellevància important al ser la figura que fora de Festa Major també sortirà al carrer i entrarà a la Basílica i tindrà uns gotjos a dintre, que ara també ho comentarem, però no deixa de ser una figura que encara rep més importància en aquest 11 de setembre.
Veiem que l'horari és més aviat que no pas les processons normals de festa major. Penso que és a 6:45. Es preveu llarga?
Es preveu llarga. És una mica incògnita, perquè això, com dic, des de la comissió sí que hem anat doncs, organitzant aquestes relíquies. També inaugurarem una placa commemorativa a les 6 de la tarda i cantarem uns gotjos molt xulos estrenats per les relíquies de Sant Fèlix, que parlen d'aquesta arribada. Això a les 6 de la tarda, mitja horeta abans de la processó al carrer de Pines, cantonada en plaça Milà i Fontanals. Lo de la processó és molt incògnita, perquè sí que és veritat que són una trentena d'elements, balls i agents implicats. El recorregut també és més curt. El recorregut doncs, és carrer Santa Clara, carrer de la Parellada, plaça de la Constitució, plaça del Vall del Castell, plaça de l'Oli i Jaume I. Per tant, el recorregut és més curt, hi ha més agents implicats. Caldrà veure doncs, com es desenvolupa tot plegat. Aquesta festa major de ritme sembla que s'ha anat tot prou bé, per tant, doncs, en principi, el ritme ha de ser correcte. El Servei de Cultura el que preveu és entrar a Santa Maria sobre les 10 de la nit, potser un pèl més abans, però caldrà veure com evoluciona tot plegat, l'endemà és laborable, per tant, també no hi ha la idea d'acabar, com acostuma a ser l'entrada de Sant Fèlix, a 11:45 o similar. Per tant, caldrà veure com evoluciona tot plegat, però no obstant això, també cal posar en rellevància les activitats que hi haurà dintre la processó, que és que quan la processó estigui en dansa, doncs repicaran totes les campanes dels campanars de la vila, que normalment repiquen els de Santa Maria, però estem acabant de mirar que puguin repicar també Trinitat, Sant Joan i també algun altre campanar de Vilafranca. I també quan el senat es vagi apropant a la Basílica de Santa Maria, en la qual doncs, hi haurà una entrada de Sant Fèlix similar a la que hi ha per Festa Major, doncs també es llançaran salves aèries, que aquí Vilafranca és una cosa que hi ha documentada de fa molts anys, del segle passat, que actualment no es fa, però que podem veure en altres poblacions que sí que s'ha mantingut, que és que quan el sant està arribant a la Basílica de Santa Maria, en el cas de Vilafranca, es llencen coets aèris per anunciar que doncs, el sant està arribant a la Basílica i genera també un clima de tensió, un clima d'emoció i sentimentalitat per anunciar als espectadors de la plaça que el sant està arribant.
Per què al carrer de Santa Clara?
El carrer de Santa Clara, o si més no, la zona del carrer Santa Clara és simbòlica, també. És a dir, és un dia que tot adopta un caràcter simbòlic. Crec que tot està envoltat amb una emoció i amb una nostàlgia que és important. La zona del carrer Santa Clara, en aquest cas, en aquest 11 de setembre, és important perquè fa 325 anys s'ubicava en aquesta zona del carrer Pines, plaça Milà i Fontanals, carrer Santa Clara, no se sap ben bé, el convent de Santa Clara, que és on van dormir, per dir-ho així, o on es van guardar les relíquies la nit del dia 10 al dia 11 de setembre del 1700, i per tant podríem dir que va ser el seu punt d'entrada a Vilafranca del Penedès, quan encara hi havia muralles i quan encara doncs, era tot més antic. Per tant, aquest carrer Santa Clara o aquest carrer Pines, nosaltres col·locarem la placa commemorativa, que és unes rajoles precioses, al carrer Pines, cantonada en plaça Milà i Fontanals, com he comentat, que és en principi on, segons diversos medievalistes que han consultat, s'ubicaria aquest convent de Santa Clara. L'únic que la processó, en principi, començarà doncs, més a l'alçada del carrer Santa Clara, tot i que s'està acabant de treballar. Però és un punt simbòlic, és a dir, tenim un dia molt simbòlic i tenim un punt d'inici molt simbòlic, perquè sí que s'havia treballat, em sembla, en començar doncs, de la Basílica de Santa Maria a fer un recorregut del dia 30, però sí que és veritat que amb això s'adopta un caràcter més simbòlic i també se surt una mica de la del que és convencional per Festa Major i, per tant, crec que també posats a celebrar una cosa diferent, que sí, evidentment està lligat a la Festa Major, Sant Fèlix és l'origen de la Festa Major, però ja que celebrem una cosa fora de Festa Major i que doncs, és molt excepcional, doncs crec que està bé també doncs, que la processó surti d'un lloc que, després del 1700, dubto moltíssim que hagi sortit d'allà alguna cosa.
L'Ajuntament de Vilafranca també va dir que s'havia contactat amb altres poblacions com Berga, Solsona i Olot, però aquestes han declinat la invitació perquè els seus elements no poden sortir de les seves respectives poblacions, és així?
La gestió l'ha fet l'Ajuntament, insisteixo, però crec que pel que ens ha anat comentant també i pel que es coneix popularment d'aquestes tres poblacions, Berga, Solsona i Olot, doncs tenen uns protocols molt marcats, igual com Vilafranca, em consta que no totes les peces o no tots els balls van a tot arreu que els conviden. Hi ha molta selecció, doncs en el cas de Solsona, Berga i Olot, aquesta selecció és gairebé impossible de portar-los, a no ser que sigui alguna cosa molt, 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 molt excepcional o que només sigui d'exposició, i no obstant això, ni que sigui aquesta efemèride, que crec que és espectacular i venen tots aquests balls patrimonials d'arreu de Catalunya i no, en principi no hi ha hagut entesa, però crec que amb tot el que es convida i sumant el seguici de Vilafranca, que no hem d'al·ludir que tenim tot el seguici de Vilafranca, excepte els pastorers per causes de força major, tenim 30 balls o elements que no és la primera tria que ha vingut o que ens ha passat pel cap, sinó que són balls realment xulos, són balls que la gent, si no els ha vist mai, crec que els gaudirà moltíssim, i crec que la tria és bona perquè hi ha, és a dir, s'ha fet tria per tema històric, és a dir, no s'ha anat, per exemple, a Festa Patrimonial Reus i s'ha escollit potser un element arbitrari, sinó que ve la mulassa, que en principi és l'element que conserva la peça més original, és a dir, que crec que la tria que es veurà a Vilafranca posa en valor tot el valor patrimonial de Catalunya i crec que la gent podrà gaudir de peces que també són curioses, com el Nan Cucut de Barcelona, que és una peça molt, molt, molt curiosa i molt xula, o els Nanos Vells de Tarragona, que són molt espectaculars, o qualsevol peça que vingui o qualsevol ball. Crec que també estarà bé per veure una mica de diversitat de la cultura catalana.
També es cantaran uns goig, dedicat a les relíquies, però també molta gent preguntava si es cantaran els de tota la vida. Què és, què passarà? Es cantaran un o tots?
Hi ha una dualitat, és a dir, a les 6 de la tarda, com dèiem, hi haurà aquesta inauguració de la placa commemorativa cantonada Carrer Pines a Plaça Mela i Fontanals, i per complementar l'acte, perquè sigui més xulo, estrenarem aquests gotjos a les relíquies de Sant Fèlix amb lletra de Joan Soler Bordes i Patón Soler, que hi vam poder assistir a l'assaig, escolta, quedarà preciós. I són uns gotjos molt més populars, amb una melodia que s'enganxa moltíssim, molt diferents dels que escoltem a la Basílica per Novena, que hi ha una orquestra, hi ha una coral que assaja moltíssim. Això són uns gotjos més populars, que són molt xulos, que la gent, tothom qui els vulgui venir a cantar tindrà full de gotjos com passa la novena d'aquests gotjos allà amb aquesta cantonada. Per tant,
hi ha un altre assaig, oi que sí?
Sí, hi ha un assaig el dia 10 de setembre a les 6 de la tarda, per qui vulgui també participar-hi, si no, tothom qui ho vulgui, dia 11 de setembre a les 6 de la tarda, cantonada de Carrer Pines en Plaça de Mela i Fontanals, i allà farem un mini assaig, però ja qui vulgui venir, la tonada és molt fàcil.
10 de setembre, assaig...
A la sala mossèn Vinyeta a les 6. Últim assaig per acabar de preparar, si no, el dia 11 de setembre a les 6, doncs ja veurà tothom com és molt fàcil. I en canvi, quan s'acabi aquesta processó, quan Sant Fèlix entri a la Basílica de Santa Maria, és a dir, el moment de l'entrada serà el mateix, Sant Fèlix girant-se a la plaça, que per mi és un moment espectacular, un moment superemotiu on el sant doncs, es gira davant del poble per veure què doncs, se li representa cap a ell, i més en aquest dia que la càrrega simbòlica doncs, és molt més accentuada. Quan entri Sant Fèlix hi haurà un acte litúrgic com una novena, que no és una novena perquè no estem en els 9 dies previs a la Vesta Major o 9 dies de Vesta Major en què es canten els gotjos. L'estructura
no?
S'ha optat perquè sigui la mateixa, cant d'entrada, lectura d'un text bíblic, comentari, un poema que està per determinar, i llavors, doncs, pregàries, i al final sí que hi haurà cant dels goigs habituals. És a dir, els goigos que sentim del 22 al 30 d'agost, doncs, escolta, aquest any som un extra, i doncs Sant Fèlix també que rebrà aquesta cantada de goigos per última vegada aquest 2025, ja fins al 22 d'agost del 2026, també amb motiu d'aquesta efemèride. Per tant, aquest dia 11 de setembre tindrem dos gotjos, uns dedicats a les relíquies, que expliquen literalment el que va passar el 1700 o 1699, més o menys, amb aquest procés d'arribada, i surten molts noms, mossèn Molina, relíquies, processó, Sant Fèlix, és a dir, són uns gotjos que són molt macos i que són molt adequats, que expliquen la història real, i després d'aquesta entrada i acte litúrgic, hi haurà els gotjos habituals, que jo crec que posaran la pell de gallina més d'algun, perquè també fora de Festa Major s'han cantat poquíssimes, poquíssimes vegades.
La plantada de tota aquesta imatgeria i de balls, a quina hora serà?
Es preveu que tothom comenci a arribar sobre les 4, 2 quarts de 5. L'únic que, clar, també veiem que hi ha molta imatgeria, per tant, la col·locació suposo que també trigarà una miqueta, però jo crec que qui ho vulgui veure tot enllestit i tot ben col·locat, crec que per allà a les 5 de la tarda seria l'hora adequada. Però, escolta, pels més curiosos que vulguin anar doncs, a investigar, crec que per allà a les 4 ja veuran doncs, les primeres arribades. I no ens deixem tampoc que després dels gotjos a la Basílica de Santa Maria, normalment, després de gotjos hi ha una llibertat d'orgue. En aquest cas, hi haurà una cosa que a mi m'emociona moltíssim, que va ser també una proposta de la comissió que he tirat endavant, que és que s'interpretarà amb orgue i gralla una peça musical, que és la processó de Sant Fèlix i l'entrada de Sant Fèlix, que va ser composada per Miquel Benito, que és una música preciosa que a l'entrada de Sant Fèlix del 2014 no va acabar de funcionar, que és una melodia que a poc ha anat entrant i sortint de la Festa Major. Per pandèmia va tenir un protagonisme brutal i maquíssim. I ara, doncs, per aquest 11 de setembre, amb una càrrega simbòlica, amb tot el que haurem passat fa unes hores, crec que és la millor manera possible d'acabar una diada com aquesta. Amb orga i gralla dintre la basílica sonarà brutal, és a dir, sonarà de manera espectacular, i és una peça que també serveix, evidentment, com a record pel Miquel Benito, però és que és una música que la gent potser la va recordant i oblidant, però és que és preciosa, perquè és com que la part de la processó sí que és com un toc de processó, però que incorpora alguna melodia d'algun ball, i el moment de l'entrada és que és realment l'entrada, perquè és que comencen a aparèixer músiques de balls que no saps quines són, però que realment sí que les identifiques, i és una passada, i crec que després del que haurem viscut de les 5 de la tarda fins a les 9 o 10 de la nit, acabar amb aquesta melodia i també baixar la cripta, tancar les relíquies de Sant Fèlix, ara sí, fins al 30 d'agost del 2026, crec que serà un colofó espectacular amb aquest 11 de setembre, que hem de posar en valor que no sé si serà potser la jornada més rellevant, perquè evidentment hi ha festes majors, hi ha molts esdeveniments, però sí que hem de posar en valor que si un 11 de setembre del 1700 no haguessin arribat les relíquies, no sé com estaria Vilafranca avui en dia, però ni Festa Major, ni Sant Fèlix, vull dir, segurament hi hauria hagut altres esdeveniments que haurien canviat la història de la vila. Però dels darrers segles és el fet que segurament marca el punt diferencial a la cultura i a la societat vilafranquina, perquè la Festa Major és el tema capdalt de Vilafranca, és el tema de què tothom parla. Per tant, crec que hem de posar en valor que és un fet que, quan va passar, va ser molt important, el fet que arribés un cos sant sencer, i el fet que la població li agafés tanta estima i tant de carinyo, crec que avui en dia, doncs que 325 anys després el celebrem, crec que és una cosa preciosa i que crec que s'ha de posar en valor també que fa 325 anys, si no hagués passat aquest fet, doncs la història hagués canviat de manera molt diferent.
Recordem ràpidament el recorregut, carrer de Santa Clara, llavors tothom girarà cap a...
Carrer Parellada, Constitució, plaça del Vall del Castell, plaça de l'Oli i plaça de Jaume I, que, per tant, l'entrada, com si fem el 5.000 amb el 30, doncs el Sant i tot el seguici acostuma a entrar per carrer Santa Maria. En aquest cas entrarem pel GEP, per dir-ho així, per Can Trabal. Per tant, doncs el Sant haurà de travessar tota la plaça per arribar cap a Santa Maria. O sigui que jo crec que l'ovació quan arribi Sant Fèlix a la plaça serà espectacular, perquè ja amb el petit trosset que fa el dia 30, doncs ja la gent es torna boja i es posa a cridar. Doncs crec que l'11 de setembre, doncs sent l'aniversari, sent la peça que tothom, doncs, que és el seu dia i la peça doncs, que tothom tant s'estima, veurem que jo crec que l'ovació serà xula.
Portem pràcticament un any d'aniversari pel que fa a les relíquies, però el darrer acte serà el proper 25 d'octubre amb la cantata de la Festa Major a l'Auditori Municipal, oi que sí?
És el colofó, és a dir, l'11 de setembre seria el punt culminant, és a dir, no culminant de cloure, sinó punt culminant d'èxtasi, per dir-ho així, de l'any Sant Fèlix, i el dia 25 d'octubre és el punt culminant, o sigui, el punt culminant de cloure. Crec que la cantata serà una cosa preciosa, perquè no es representa des del 1991 i s'ha representat, crec que, una sola vegada, i no sé, amb tothom qui li estem dient que hi ha cantata i tothom qui la va viure, crec que serà preciós i crec que generarà moltíssima emoció, perquè la gent que la va cantar o que la va veure o que hi va participar 34 anys després, doncs s'hi està implicant. I crec que això és molt maco. L'Espinguet, que és una de les parts implicades, ja té gairebé totes les cançons assajades. Pel que fa al tema del teatre, també ja està gairebé tot treballat, la part escènica. Falta la part musical, que també s'està acabant de treballar. Però és que crec que serà un acte preciós. La cantata, per qui no ho sàpiga, és, com dèiem, una cantata, és a dir, una mica d'obra teatral acompanyada. És com un musical, podríem dir, però doncs, amb un eix narratiu i tot plegat. I hi ha com, crec que són menys de 10 cançons, 7 o 8 cançons, dedicades a explicar moments de la Festa Major. I per tant, doncs, és molt maco perquè potser 25 d'octubre doncs, recordarem doncs, el que és una Festa Major amb un text adaptat pel Manel Güell, adaptat avui en dia, amb un nou format respecte al que va ser el 1991. Tindrem l'Espinguet cantant i tindrem també doncs, una orquestra que interpretarà doncs, aquestes melodies que són un pèl diferents, és a dir, no ens hem d'imaginar un toc de vermut a una entrada de plaça normal, però sí que són melodies que van entrant, que van sortint, que són, això, cantades també, és a dir, és un acte que serà molt xulo, que posarem les entrades a la venda en breu, es farà a l'Auditori Maria Rosa Juncosa el 25 d'octubre a les 8 del vespre, i que crec que serà el punt final més maco que podríem tenir. Com deia, aquest 11 de setembre segurament doncs, serà el que aplegui més gent, tot i que portem un any que estem molt contents de tot el balanç que fem d'activitats, de presentacions de llibres, de projeccions de documentals, el col·loqui, és a dir, hem fet moltíssims actes que hem rebut molt bona acceptació per part de tothom, hem omplert les presentacions de llibres, hem omplert la sala de cinema, el dia del col·loqui van passar moltíssimes persones, és a dir, crec que no podem demanar més i doncs, sobretot que aquest 11 de setembre, amb la processó sobretot, però que amb aquests actes que complementaran, que tothom vingui, que tothom s'ho passi bé i que jo crec que serà un d'aquests actes que d'aquí 20, 25 anys o 10 o 15, els que mirin les fotografies i no hi van poder ser perquè no hi eren o perquè estaven de vacances o perquè encara no han nascut, doncs crec que diran, ostres, quina festa tan maca que va fer Vilafranca en honor de Sant Fèlix, que, com deia, no deixa de ser indirectament o directament un dels agents més importants de la història de Vilafranca, almenys recent, però que crec que la festa serà maquíssima. Tots els actes, la processó serà el més espectacular, evidentment, amb aquests 30 balls, però bueno, hi ha la placa, que és potser el símbol material que quedarà al carrer, aquests gotjos, que potser no es tornen a cantar més, però que són molt macos, aquesta processó, l'acte litúrgic, que serà molt maco, l'entrada, és a dir, tot és un colofó maquíssim.
Estarem al cas, una entrada que també es podrà seguir en directe des de Penedès Televisió, el tram final de la processó, l'entrada i també la posterior acte litúrgic i cant dels Goigs de Sant Fèlix. Enric, moltes gràcies i enhorabona per la feina ben feta i estarem atents dijous vinent, 11 de setembre, aquest dia gran a Vilafranca, motiu del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Gràcies, que vagi bé.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca, amb Marc Paredes.